La Marina.
Val, doncs digues, Anna.
Dic, la Marina també està en un centre?
Sí. Sí, però jo
Vale.
estic al mateix que la Meritxell, que també està per aquí, eh?
Ah, vale, perfecte, Marina. Com que no et veia, no sabíem qui eres.
Val, doncs bon dia a tots i a totes. Anem a començar amb l'última sessió del cicle de reflexió adreçat a equips directius dels centres de la comarca. I avui és el torn de l'Anna Ramis. Ens parlarà sobre com comunicar-nos amb les famílies i farà el tancament d'aquest segon cicle. L'Anna és mare, mestra i pedagoga i com a mare ha educat a dos fills. Com a mestra ha organitzat reunions de pares i ha fet entrevistes i com a pedagoga i professora universitària ha format a centres i a mestres preparant-los per afrontar la tasca de professional docent. Anna, gràcies per ser avui aquí i endavant, quan vulguis.
Moltes gràcies. Pues, merci, Carlota, i benvingudes així en sessió íntima. La Sílvia deia el dilluns, la Sílvia Blanc deia que és un acústic perquè no necessitem altaveus ni res artificial. La pena és aquesta distància que hem de tenir, però també aquest avantatge de poder estar a prop de vosaltres al Berguedà i després jo a quarts d'una tinc una reunió a Alcanar. O sigui que això només és possible en aquest moment que fem aquestes connexions de Zoom, que podem estar des d'un punt de Catalunya fins a un altre ben lluny. Jo tinc un PowerPoint preparat i unes idees per exposar-vos, però realment el ser tan poca gent. Si voleu, jo us explico una mica quina és la meva idea i m'aneu preguntant, fem més tipus taller, més donar respostes, si jo puc, al que vosaltres us interessa més. Us explico una mica la idea que jo tenia perquè situeu el que jo us puc aportar. La meva idea fonamental consisteix en que els tutors i les tutores són la cara visible de l'escola. És a dir, si les famílies topen amb una sèrie de tutors i tutores que els semblen macos, que els hi van bé, que s'hi entenen, la visió que aquestes famílies tenen de l'escola és que l'escola és una escola que funciona bé. Però si topen amb algun tutor o tutora que no els entén, que no s'encaixa, que hi ha una dificultat i ells entenen les famílies que no s'ha atès com ells volien o que no els han entès amb ells o que no comprenen la situació del seu fill, l'escola comença a tenir punts de menys. Aleshores, com que són la cara visible de l'escola, els tutors i les tutores, haurien de ser subjecte d'una formació i d'un seguiment i d'un acompanyament extra, entenc jo, perquè estan fent una tasca que tots els professionals, no només docents, tots els professionals sanitaris, del món social, del món de la seguretat, que treballen de cara al públic, diuen lo difícil que és comunicar-se bé i en sortir-se'n quan treballes de cara al públic. I a totes les empreses, i ara en moltes esferes de l'administració pública, quan hi ha professionals que treballen de cara al públic, tenen una formació especial per atendre el públic, per comunicar-se bé, per tenir la gestió de la comunicació i de les emocions que circulen per aquí al mig. I els docents, doncs, com que tenim aquesta aura de que ho sabem fer tot i som màgics i de tots ens en sortim, doncs ja t'apanyaràs. Aquesta és la meva percepció, eh? Quan he estat a la universitat, a formació inicial de mestres, jo mateixa m'exclamava, perquè jo tenia alumnes de quart, del grau, que ja havien anat a pràctiques i que tornaven de pràctiques, i estaven molt espantades, la majoria noies, molt espantades per quan haguessin de veure-se-les amb les famílies. És a dir, se sentien bastant capacitades per fer classe i per formar i donar oportunitats d'aprenentatge a nens i nenes, però el que més les tenia amargades i mortes de por era com faré una reunió d'inici de curs i com mantindré una entrevista. Jo, pobra de mi, que no en tinc ni idea. I pel que m'expliquen, i llavors els mestres ens fem aquest flac favor, els mestres i els professors, de que quan anem a tenir una entrevista amb les famílies on hem de tenir una reunió i ve un company o una companya que és nou al centre o que és nou en la professió, en lloc d'animar-lo, li posem el llistó ben alt i li diem, prepara't, prepara't, calça't, perquè tela marinera, el mal de panxa que es passa les primeres vegades. I amb això no ens ajudem gens. És a dir, no ens han donat una preparació a la facultat quan estudiem el grau, quan estudiem magisteri o quan es fa el màster de secundària. No sé si ara aquí hi ha algú connectat de secundària. I no ens donen o no ens donem cap facilitat ni cap comprensió entre nosaltres quan arribem a un claustre determinat. I després fallen, per mi, moltes de les formacions permanents. Ara direu, mira, aquesta escombra cap a casa seva. Jo crec que els tutors no han de fer moltes coses. Han de tenir domini d'eines i habilitats comunicatives. No es tracta de crear, que segurament també, més canals a l'escola, més tipus de reunions, més plataformes, que també, Vull dir que si tenim una escola més oberta, doncs potser hem de tenir xarxes socials avui en dia, perquè si no, si l'escola no està a les xarxes socials, les famílies com ens coneixen? Doncs potser sí que hem de tenir xarxes socials. No ho sé, No ho afirmo ni ho nego, ja m'ho direu vosaltres. Però allà on ens la juguem, les escoles i els instituts, és en les habilitats comunicatives que tenim amb les famílies. A nivell grupal, a nivell d'escola, com comuniquem com a escola, què els diem i com? Com ho diem? És fonamental el com. Com els diem les coses a les famílies i com ens comuniquem amb les famílies un a un quan tenim entrevistes o petites reunions. Aleshores, això passa per tenir una formació sobre habilitats comunicatives. Si tu no t'han explicat que per començar una reunió, que és el que els fan a tots els directius o mandos intermitjos a l'empresa o a l'administració, com començar una reunió per desvetllar ganes de participar? Doncs no comencis dient, no us heu llegit encara l'ordre del dia? Doncs no podrem fer res amb vosaltres. Doncs això no és una bona manera de començar una reunió. I amb els pares i mares tampoc. I amb els pares i mares tampoc és una bona manera començar una reunió no agraint que hagin vingut o presentant-te'ls i disculpeu, vaig a veure si reaccioneu. Un PowerPoint que se'l saben de memòria el quart any que estan a l'escola, perquè el que anem fent és canviant 3 o 4 diapositives cada any. Ahir vaig penjar a les xarxes una cosa, perquè aquests dies estic fent formació, evidentment, amb centres de recursos, però també amb centres, i vaig penjar una piulada, o no recordo si ho vaig posar a l'Instagram o al Twitter, ja em buscareu si voleu, que deia això. Jo crec que el més revolucionari que es pot fer avui en dia per canviar la comunicació família-escola és prescindir del PowerPoint de les reunions d'inici de curs. El dia que siguem capaços de fer aquest salt en el buit, no en el buit no, perquè hem d'haver preparat què hi ha en lloc del PowerPoint. Però és que el sistema, la fórmula que utilitzem per comunicar amb les famílies és clau. Segurament que el que hi ha dins el PowerPoint té molt sentit qui sigui i és molt, molt veraç i és una informació que cal que els pares tinguin. El que jo em plantejo és seure les famílies quan les podem tenir presencialment, tant de bo aquest curs que ve tornem a fer reunions presencials. Quan hem vist ara en pandèmia el dur que és només haver-nos de comunicar via pantalla i desaprofitar quan les tenim presencialment per fumar-los un PowerPoint que es podria passar virtualment, no té perdó de Déu. Això és l'Anna Ramis que us està provocant. Aleshores, quines habilitats comunicatives jo crec que són bàsiques a nivell de centre i a nivell personal, com a professional de l'educació? Jo les agrupo en 3 i donen resposta a un marc que jo faig servir per parlar d'això. Les 3 habilitats són l'escolta activa i empàtica. Els docents hauríem de ser uns professionals que si poguéssim escoltar no només els nens i les nenes, els nostres companys de feina i, sobretot, els pares i les mares. Escolta activa i empàtica. Aquesta és la primera habilitat, que és un pack. La segona habilitat, molt important, la comunicació assertiva. Quan parlem, com parlem per no lesionar el diàleg o la comunicació que mantenim. I com diem coses que són molt delicades de dir. Perquè la gran demanda que jo tinc de formació és, sí, la majoria d'entrevistes ens van bé, però hi ha entrevistes que són molt complicades, certament. Costa molt dir-li a una família d'una criatura que la coneixem des de P3 que haurà de fer escolaritat compartida en un centre d'educació especial. I potser portem temps mig dient-ho, però hi ha un dia que hem d'encarar la cosa i l'hem de saber dir. Com ho fem? Doncs el com és tan important que a vegades d'aquest com depèn com la família s'ho pren, quina capacitat d'encaix li donem a aquesta família. I qui diu aquesta, diu un alumne més gran que li has hagut d'obrir un expedient perquè ha tingut una conducta completament contrària a les normes de convivència de centre. No és fàcil comunicar això a les famílies. I de com es faci, en queda una família agraïda o en queda una família enrabiada, endolorida, que, si està enrabiada i endolorida, mal parlarà, això que us deia, un bon tutor, fa que ben parlem de l'escola, un mal tutor, enteneu, vist des de l'òptica d'una família ferida, eh? Potser el tutor és una persona impecable amb la seva tasca tutorial. Però una família que percep que el tutor no l'ha entès o l'ha deixat en entredit o l'ha menys tingut, es dedica a malparlar de l'escola, no només al tutor. Llavors, tutor i escola, tot va en pac. Aquesta és la segona habilitat, la comunicació assertiva. I la tercera seria la gestió emocional. Què faig jo amb les meves emocions? Perquè jo sóc persona, a més de tutor o tutora, i quan ja he convocat una família dues vegades i em dona un plante cada vegada, a la tercera vaig a l'entrevista i si no gestiono bé les meves emocions, em pot sortir algun estirabot. Normalment els tutors gastem una d'educació i una de... Però he de poder dir assertivament, em dol que m'hagueu plantat dues vegades. I ara estic disposat a escoltar-vos i encantada que hagueu vingut. O qualsevol altra situació que ens demana gestió i contenció emocional. No només contenció, sinó saber què fer amb aquests sentiments que se'm mobilitzen, no? O quan et trobes una mare o un pare a la sortida del col·le a la porta, el dia que pots entregar els nens a la porta, i t'assalten amb preguntes o amb neguits de coses que tu no pots respondre. Aleshores, com ho fas per dir no és aquest el moment, no és aquí on us puc atendre, però no deixar-vos amb la paraula a la boca? Bé, doncs tot això té a veure amb la gestió emocional. I tot plegat jo ho guardo, ho emmarco, dins un marc que en dic com generem confiança. És a dir, el més important per mi, que fa anys que treballo amb això de relació família-escola, és que tant les famílies com els docents necessitem que ens entenguin per poder seguir treballant. Aleshores, la majoria de famílies, quan els dius, però vosaltres què voleu de l'escola? Doncs que ens entenguin. I quan li demanes als mestres i als professors, però vosaltres què els voleu a les famílies? Doncs que ens entenguin. Doncs, com que el més important és que ens entenguem, l'important seria crear un marc de confiança que és el lloc on ens sentim còmodes, si hi ha confiança, i on ens podem entendre. Fins i tot si al principi no ens entenem. Si hi ha un marc de confiança, podem començar no entenent-nos, però no marxem de la reunió o no posem verd a l'altre, sinó que seguim treballant per poder-nos entendre. I la confiança, que escolta, es diu molt fàcil, eh? Doncs apa, suscitem confiança. Doncs resulta que és un estil de relació humana molt costós. No és fàcil tenir la confiança de la gent, ni confiar en la gent, ni tan sols entre companys i menys entre famílies i centre. Home, si deixen els seus fills aquí és perquè confien en nosaltres. Evidentment, confien en la institució, confien en l'administració, però després ens hem de guanyar una confiança molt íntima, que és la de que tenim els seus fills, les seves filles, durant moltes hores, durant molts anys. I això no és fàcil. O sigui, és molt... Jo ara us ho diria, eh? Doncs va, guanyeu-vos la confiança de les famílies i em direu sí. Explica'm com, no? I en canvi, costa molt de construir i costa molt poc de desconstruir-la. Amb un fet puntual, a vegades tontíssim, s'esberla i es trenca. I reconstruir-la és més complicat. O sigui, si construir confiança demana un treball i una voluntat fermes, reconstruir confiança encara és més dur. Per tant, ens trobem en un marc que no és fàcil i jo no entenc com l'administració no hi posa més recursos i dota els tutors de més temps, més formació, més capacitat dels centres per tenir recursos per atendre'ls. Jo sempre dic que els psicòlegs escolars haurien de tenir una especialitat que fos atendre els docents, perquè i a vegades ho fas, no? Quan tens una entrevista difícil, demanes a una persona que t'ajudi a plantejar-te aquella entrevista difícil. Però també necessitem algú que ens ajudi, que ens faci de coach, quan nosaltres vivim en un centre o treballem en un centre d'alta complexitat, en què el pa de cada dia és que quan no tens un foc encès en tens tres. I aquests focs encesos són famílies, que encara no has apagat el foc d'una per un incident i ja en tens dos més d'aliats. I això vol molt d'acompanyament, perquè això és desgast personal. I jo, vaja, aquí queda el meu manifest, si el voleu traslladar a l'inspecció de la zona o a qui us assembli, diu l'Anna Ramis, que hauríem d'estar més. Després ja em posaran agulletes amb una foto, però mira, que me les posin a mi. Aleshores, aquest és el meu marc. Si a partir d'aquí vosaltres em voleu fer preguntes, jo us vaig responent sobre això, eh? El marc és la confiança i les habilitats comunicatives bàsiques serien aquestes, eh? L'escolta activa i empàtica, la comunicació assertiva i la gestió emocional. M'expliqueu casos o em feu preguntes i, si no, jo tiro PowerPoint, però també em sap greu que sent tan poques jo vagi tirant de PowerPoint i vosaltres tingueu els vostres dubtes. Obriu micro i pregunteu el que us sembli. Va, que estem en confiança. No ho explicarem a ningú. Quins reptes tenen els vostres mestres professors quan han d'encarar entrevistes o reunions de mares i pares? Reptes comunicatius. Què és el que la gent li fa por? Què és el que la gent la posa neguitosa?
Va, que començo jo, que ningú diu res, eh?
Molt bé, Lídia.
No, coses que li fan por de que si el que jo vull transmetre, si realment arribarà de la mateixa manera, no? Perquè cada persona té una forma de parlar i unes... No? Vull dir que a vegades et penses que tu transmets una cosa i veus que el missatge final no ha arribat, no? Vull dir, una cosa de les que tens por, dius, ho sabré explicar perquè m'entenguin de la mateixa manera, no sé si...
Sí, sí. Aquest és un gran dubte. Que el que jo vull dir s'entengui de la mateixa manera que ho estic entenent jo. Això seria la primera necessitat. El que jo vull dir com a tutor en una reunió, en una entrevista, però també el que jo vull dir com a escola. O sigui, com a escola, per exemple, l'altre dia en una escola que estic fent un seguiment, deien, és que volem que les famílies s'apropin més al centre, que participin més. I jo els vaig dir, els ho heu dit a les famílies? Home, no, així tal qual no. Bueno, doncs, del que volem, el que expressem, el que l'altre capta, mireu si hem hagut de fer salts. Aleshores, les habilitats de comunicació assertiva són vitals, per això que ara t'ho deies, Lídia, de poder comunicar bé. Comunicar bé vol dir entendre i posar-me en el lloc de l'altre. I, per exemple, és tenir present que els pares i les mares tenen un vincle afectiu molt fort amb el seu fill, molt més fort que el que nosaltres podem tenir com a docents, i que quan un pare o una mare va a una entrevista a un centre, es pot sentir que posen en dubte, que avaluen la seva capacitat educativa. I que quan el meu fill té una dificultat o alguna cosa no va bé, jo em podria sentir culpable. Hi ha gent que això no ho té en el pla conscient, però ho tenen present. Quan algú ataca el meu fill, i a vegades sentir que ataquen el seu fill pot ser dir-li el teu fill no s'hi veu prou bé, l'hem posat més endavant, o el teu fill no s'hi sent prou bé, l'hem posat més endavant, més prop de la mestra o del mestre de l'aula, això pot ser viscut emocionalment com, què dius, que el meu fill té un problema? A ningú ens agrada que els nostres fills tinguin problemes, ho passin malament o tinguin dificultats, fins i tot si són sensorials. Aleshores, entendre que quan comuniquem una cosa a una família els pot costar de recepcionar-ho perquè entremig hi ha tota la interferència emocional, això vol dir que li donaré temps a aquesta família perquè pugui assimilar el que li dic. He de purificar el que vull dir, he de saber molt bé què vull dir, eh? Què vull dir a la família? Que el seu fill doncs no li van bé les àrees de llengua, perquè s'expressa molt malament o pel que sigui. Doncs he de saber exactament què els hi vull dir. Però potser el que vull no és dir-los que va malament amb les àrees de llengua, sinó que l'ajudin a expressar-se més a casa. Això és el que vull arribar a dir. Doncs, a veure com ho dic. No perquè facin deures, sinó perquè a casa parlin més amb ell, l'estimulin a que parli, etc etc. És a dir, quin és l'objectiu que té això que jo comunico? Dir-los al seu fill té aquest problema o dir-los com de bé aniria que vostès col·laboressin d'alguna manera en empatitir aquest problema, en treballar a favor de que aquest problema es faci més petit. Per tant, quan jo vaig a fer una entrevista, vaig a fer una reunió, he de tenir molt clar què vull provocar en l'altre. No només quina informació li vull traspassar, sinó què vull que faci amb aquesta informació. Sí? És a dir, el que és, el que hauria de ser objecte de preparació de les entrevistes i de les reunions amb famílies no seria tant què vull dir, sinó què vull que passi amb això que he dit. Si jo veig que un nen té unes dificultats, una nena té unes dificultats relacionals a la classe, és un nen que té una conducta doncs, que pot ser molt abrupta, que fàcilment s'enfada, que quan s'enfada es descontrola i que pot arribar amb aquest descontrol a picar i a fastidiar fent mal als companys. Quan jo dic això als seus pares, què vull que em facin d'aquesta informació? Perquè algun pare o mare em pot dir, doncs a casa meva això no ho fa, és fill únic i no es baralla amb ningú. Salvado, no és cosa meva. I després que alguns pares i mares tenen raó. Si això és el que fa el meu fill a l'escola, solucioneu vosaltres que sou l'escola. Què m'expliques a mi? Això és com quan els pares i les mares ens expliquen que el nen a casa no vol anar a dormir. Mestre, digue-li quina hora ha d'anar a dormir. No, la mestra no ha de dir-li a ningú quina hora ha de posar a dormir el seu fill. Ni s'ha de fer servir la mestra com a el papo dolent de li diré a la mestra que no vas a dormir. Escolta, li pots dir a la mestra això com que m'agrada menjar el plàtan. És igual. És dir, què volem fer-ne d'aquesta informació que traspassem a la família? D'aquest nen que té aquesta conducta? Doncs potser el que vull és que m'ajudin a interpretar per què la té. Mireu, em trobo que el vostre fill té aquesta conducta. Jo he provat de fer això i allò, però em descol·loca. Ajudeu-me. Vosaltres que coneixeu bé la vostra criatura, quan té una cosa d'aquest tipus, com ho feu? Com ho fèieu de petit? A què respon millor? I a vegades els pares mateixos, si tu els hi demanes ajuda, ja t'expliquen. Mira, si la seva mare... És també molt graciós quan venen tots dos, pare i mare, o les dues mares, o els dos pares. És que això és ella, que s'hi posa molt nerviosa i de seguida li crida. Però en canvi jo, que li parlo més tranquil, així heu vist que si li parla algú que està més tranquil, respon millor. Doncs mira, m'acabo de donar una bona pista. Jo intento guardar la tranquil·litat. I si el nen encara explota, com ho podem fer? És a dir, demanar ajuda és una bona manera de mobilitzar les famílies. Més que dir, el vostre fill té aquestes conductes, a veure què em feu amb la criatura. Que sé que no ho feu així, eh? És a dir, l'objectiu d'això que deia la Lídia, que és clau, no és només què els dic perquè ho entenguin exactament com jo, que mai és possible del tot, sinó què vull que passi amb això que estic dient? El mateix que fem amb els alumnes, eh? Si tu tens un grup d'alumnes que saps que són molt moguts i tu vols que s'estiguin més quiets, anar dient estigueu-vos quiets pot ser que no tingui cap mena d'efecte. Què fas? Modifiques el que comuniques i ho comuniques per altres canals i d'altres maneres a fi d'aconseguir l'objectiu, que s'estiguin una miqueta més quiets. Doncs amb les famílies exactament el mateix. No és tan important el dir el que diem, sinó el com ho diem i què volem que facin les famílies amb això que els hem comunicat. S'entén? Aleshores, el mètode de comunicació assertiva És el mètode que consisteix en descriure bé, el més objectivament possible, el que està passant. Veiem que el vostre fill, quan treballa en grup, tendeix a enfadar-se fàcilment quan les coses no surten com ell voldria. I quan s'enfada, ràpidament es descontrola. No només diu una mala paraula als companys, sinó que pot picar, pot fer mal. Això és descriure. Fase 2. Un cop he descrit el que passa, i és molt necessari, donc l'explicació de com ens sentim. Mira, jo com a mestra, jo com a tutora, em sento fatal quan això passa, perquè intento anar-lo canviant de grup per veure si encaixa amb altres nens i no hi ha manera. I em sento molt limitada en aquest moment. Per això us he cridat. Això és expressar els sentiments. És molt important. Si ets molt descriptiva, el més objectivament de la situació, i afegeixes el teu estat d'ànim o la teva sensació emocional és el que dona veracitat a la necessitat de comunicar-nos. Em comunico amb vosaltres perquè això em fa sentir malament, perquè he parlat amb altres professionals de l'escola i també tenen dificultat en aquest sentit. I l'última part és demanar ajuda o descriure el que voldries que passés. Descriure les alternatives que ens anem dibuixant entre tots perquè el tema pugui avançar. Aleshores, potser a la primera entrevista, quan jo els dic a una família, no sé, segueixo amb aquest exemple, el vostre fill té dificultats quan les coses li van no com ell voldria amb un grup de companys, i quan té aquestes dificultats s'empipa tant que acaba picant els companys i té una conducta agressiva, m'agradaria que entre tots penséssim com podem ajudar el vostre fill. No perquè pica, sinó perquè a l'enfadar-se no sap canalitzar el seu enfadament d'altra manera. Què podríem fer? Veuríeu com els pares ràpidament diuen es podria fer això, es podria fer allò, en lloc de fer el que és molt clàssic que fem com a pares i mares, llançar les culpes a un altre. Si piques perquè ha après aquí l'escola, segur que ho ha vist fer amb un altre nen. Això és perquè el seu germà gran és molt pegon, o això és perquè la meva dona, o això és perquè el meu marit. Doncs llançar les culpes cara a un altre no ens serveix a ningú, ni a les famílies ni a nosaltres com a docents. El que serveix és buscar com podem ajudar aquest infant. Perquè enfadar-se és lícit. El que no és lícit és picar i fer mal als companys. Veieu? La conversa assertiva aniria cap a explorem què es pot fer. I potser, si el tema és molt punyent, molt dolorós pels pares i mares, en una primera entrevista no arribem a uns acords, que a vegades també volem que amb una sola entrevista, 20 minuts, mitja hora, ho enllestim, quedi entès, fem uns acords i que, a més, aquests acords funcionin. Doncs potser el millor seria que fem entrevista més breu, agraïm l'oportunitat d'haver pogut pensar junts i ens emplacem a una nova entrevista per veure com comença a fer efecte algunes de les coses que hem dit i ens comprometem a posar en marxa. Però no tancar definitivament el tema. Aleshores, les entrevistes potser haurien de ser, per a alguns infants, més sovint i més breus. Seria una estratègia. Ara, a vegades, amb segons quines famílies, que l'únic que els podem comunicar és que voldríem que del seu fill en fessin clones perquè és una meravella de personeta i que bé que n'hi hagués més a l'escola, doncs podem estar a la mitja hora o els 20 minuts que tenim estipulats i si ells ens volen comunicar alguna cosa ens demanen una entrevista, si nosaltres volem comunicar alguna cosa els hi demanem amb ells. Molt important que també hi hagi entrevistes o talks o mini reunions o mini trobades o comunicacions també a secundària i no només per les coses dolentes. Els pares a secundària saben que si no es criden és que tot va bé i quan els criden ja n'has fet alguna. No, doncs perquè no també ens comuniquem les coses bones. No es tracta d'anar dient el teu fill va bé, el teu fill va bé, però sí que a secundària, que ja cada professor és especialista en el seu, sí que pot donar una mini comunicació de dir ostres, que ràpid és en càlcul mental el teu fill. Ja està, he enviat una comunicació d'aquest tipus. O que bé que parla. Quan s'explica davant dels companys, l'he escoltat i té una habilitat aquesta noia teva, o quina facilitat té per la música, o quina facilitat té per les arts plàstiques, o per l'educació física. Aquesta noia vostra podria ser atleta. Ja l'heu apuntat a algun lloc? Perquè, és a dir, que bo seria que els professors de secundària poguessin emetre també comunicacions positives d'allò que veiem que va destacant o donant un tret no només acadèmic, sinó també personal i de creixement i desenvolupament. Perquè a vegades a la secundària, potser aquí ara no hi ha ningú de secundària, però els pares i les mares és quan més desconnexió senten que tenen respecte al seu fill. I els profes, que s'hi passen moltes hores i els coneixen en altre ambient, tenen unes informacions que els poden anar molt bé als pares i les mares. No? He vist que la vostra filla té molta facilitat per fer-se amb tot tipus de companys i companyes del centre. Pues, estupendo, escolta, us felicito. O que el vostre noi, quan hi ha un principi de baralla, pues, sap fer molt bé la mediació. En broma, però està allà mediant enmig dels que més aviat farien créixer la baralla. Pues, escolta, estupendo. O he vist que teniu un noi i una noia que és molt sensible a captar els estats d'ànims dels companys i els acompanya molt bé. I veus que és un bon amic dels seus amics. Pues això que t'ho diguin com ara a pare, a secundària, a primària també, però a secundària ho valores encara més. I això són aquest tipus de comunicacions que són breus, però que ajuden els pares i les mares a dir estan pel meu fill, que mantenen una comunicació global de centre amb famílies que ens humanitza, que ens apropa. Sí? Quina altra pregunta us ve al cap ara sobre reunions? O perfilem una mica aquesta que deia la Lídia. Posa-m'ho més difícil, Lídia. O la Meritxell. O no sé, tenim algú que a escola s'han no sé què veig. O la Marina.
No, és que totalment d'acord amb el que estàs explicant, Anna, que les reunions són moments com molt sensibles i que la comunicació i l'escolta són elements claus. És que no t'ho podem posar més difícil perquè tens raó amb el que estàs explicant.
No, però que em pregunteu coses concretes, no? Sobre...
Clar, nosaltres, per exemple, inclús aquest any hem tingut alguna entrevista així amb alguna família que ha sigut bastant complicada i el que hem fet és recolzar-nos amb l'equip de psicopedagogs.
Perfecte.
Perquè a vegades una cosa que hauria de ser relativament fàcil, poder no tens la suficient preparació o professionalitat per encarar-la, i que els mestres també hem de ser capaços de buscar recursos i deixar-nos ajudar, que a vegades tenim aquest punt de nosaltres podem, nosaltres ho farem i defugim d'aquesta ajuda.
I això és fonamental. I no, o sigui, no només per demanar ajuda perquè siguin presents, sinó perquè m'ajudis a mi a aclarir-me. És a dir, si jo vull comunicar-li a algú, no sé, poso un exemple d'un altre àmbit, algú molt important a la meva parella, primer quedo amb una amiga i li explico. I em dona pistes, perquè potser també coneix la meva parella. No li diguis així, dona, que saps que ell és així o això. Llavors, si jo vull fer una entrevista molt important amb una família, està bé que el psicopedagog, que una persona externa del centre, la persona de l'EAP, m'escolti. Perquè jo faig l'exercici primer de li diré. I si la persona que m'escolta també coneix l'interlocutor, coneix la família, em pot dir... Compte, no li diguis així. Comença per l'altre lloc. No tu en realitat què vols? Que se sentin tristos o que es mobilitzin per actuar en favor? És a dir, què volem aconseguir amb això que diem? Amb les reunions igual, eh? Quan fem reunió d'inici de curs, què volem aconseguir amb la reunió d'inici de curs? Que se n'enterin de totes les coses i que no els hi haguem de dir més. Doncs jo crec que no funciona, perquè després ens dediquem durant tot el curs a repetir el que ja vam dir a la reunió d'inici de curs. I ens posem les mans al cap perquè diem, però si ja els hi vam dir, doncs està vist que dir les coses a les reunions d'inici de curs amb un PowerPoint i dir-ne moltes, moltes vol dir més de 6 o 7, eh? I a vegades quan les criatures entren a P3, jo em poso en la pell de mare de P3 i dimiteixo. Perquè els expliquem tot, des de P3 fins a 6è, què faran? I si és institut-escola, fins a quart de l'ESO. I fem això, i fem aquelles festes, i tenim aquest programa, i fem allò altre. I a tu, com a mare de P3, l'únic que t'interessa és si faran la migdiada o no. I si el servei de menjador, si vomita, què faran amb ell? És que és això el que ens preocupa quan van a P3. Per tant, hem d'acomodar les reunions a, no dic només el que els pares demanen i necessiten, però sobretot, perquè si hem escoltat, que això és molt important, si tenim en compte què és el que el nostre interlocutor necessita prioritàriament, emocionalment, i li donem resposta a això que necessita, després, com que ha baixat el seu nivell d'ansietat, podem col·locar altres informacions. El primer curs de cada etapa, la reunió ha de ser de baixar ansietat, de preguntar a les famílies què necessiteu saber. De què voleu que us expliquem en aquesta reunió? I els millors per informar-nos a vegades són els pares que acaben de fer P3 aquest any, preguntar-los què us hauria anat bé saber quan veu arribar a P3. I preparar la reunió dels pares de P3 de l'any que ve en funció del que ens diguin, i el mateix amb els pares de primer de primària, i el mateix amb els pares de primer de l'ESO. Ui, anar a l'institut, mare de Déu, no n'hi ha poques d'ansietats, més que les de P3. El que passa que no les expressem perquè sembla que si com a mare d'un nen d'11 anys dius que estàs morta de por, doncs no ets tan guai. Però si estàs morta de por has de poder dir necessito que algun tutor o tutora m'expliqui què passa aquí. I què passarà si, doncs el mateix, la mateixa angúnia que té la mamà papà de P3, si el meu nen vomita, com ho fareu? Doncs el primer de l'ESO, baixar ansietat. Llavors, les primeres reunions del primer curs de cada etapa ha de tenir una gran part de la reunió que consisteix en atendre aquesta ansietat de les famílies. I un cop les famílies han baixat ansietat, llavors pots col·locar certes informacions. Que d'altra banda no teniu cap seguretat de que quedin. Més que donar informacions, jo crec que s'ha de donar informació d'on és la resposta a les coses que ells poden interessar-los saber. A la pàgina web trobareu, no sé, com comprar el tiquet de menjador d'un dia sol, com avisar de que aquell dia el teu fill entra tard perquè va al metge, com ho has de fer per entrar per la porta que fa 3, ara que heu habilitat totes les portes dels centres educatius, si la trobes tancada perquè el teu fill entra fora d'horari. Doncs aquestes coses pràctiques, més que dir-les, hem de dir on són, on les poden trobar. A l'Octavio Paz, que és un centre d'aquí a Barcelona que s'ha fet molt famós perquè el seu director ha publicat un llibre, perquè és un tio genial, vull dir, i l'Octavio Paz és un centre que venia, és com l'Ave Fènix, venia de la mort absoluta, com aquell qui diu, i ha ressuscitat i és un centre fantàstic. Doncs el seu director ens explicava, a la reunió d'inici de curs no donen cap informació. Posen els pares asseguts en grups de 5 o 6, quan es podia, aquest curs passat no, en grups de 5 o 6 i fan en grup cooperatiu a veure qui és el primer que troba l'horari de psicomotricitat. I els deixen la pàgina web i les xarxes del col·le. Qui és el primer que sap dir com es compra això, el tiquet de menjador? Qui és el que em pot dir quin dia van a piscina els de tercer? Perquè tercer van a piscina. Llavors, els pares van fent recerca a la web i s'ho apunten, i llavors cooperativament s'expliquen els uns als altres, mira, perquè hi ha pares i mares que tenen dificultats perquè no parlen català o castellà, perquè no tenen habilitats en dominar la web del col·le o les xarxes del col·le, doncs aquí s'ajuden. Mira, quan vulguis saber com veure això o com demanar una entrevista o com dir-li a la... Doncs es fa així, veus? Porta, que t'ho poso en el mòbil. I la gent porta en el mòbil. Això és una reunió d'inici de curs útil. D'això se'n recorden tots els pares i mares. Fins i tot la mare romanesa o la mare magrebina que acaba d'arribar i no ho sap entendre-ho en català o castellà. Perquè algú li ha ensenyat, li ha agafat l'app del mòbil i li ha dit, mira, que t'ho poso, que t'ensenyo a fer-ho. Això és una reunió útil. Primer atenem les emocions, després ensenyem a fer les coses d'organització mínimes de centre i després, si cal, expliquem què es fa en aquest curs. Doncs mira, els aprenentatges més significatius seran aquest, aquest i aquest. I funcionarem amb grups cooperatius per això, amb tallers per allò. Tindrem aquests llibres. No tindrem aquells altres llibres que teníem, perquè anem... Pots explicar? Però això, en 10 minuts està explicat. Sí, quina és la intenció? Que els pares coneguin on són les informacions i les memoritzin? No, perquè no serveix de res. I donar paper encara serveix de menys, eh? Doncs els hi donarem per escrit. Mira, a la meva època ho posàvem a la porta de la nevera, però jo crec que això ja no es fa. Jo tenia els menús del col·le i les 4 instruccions bàsiques i el telèfon d'urgències del pediatre a la porta de la nevera, però no sé si encara es fa. No sé, digueu-m'ho vosaltres. Què més?
Jo, Anna, he trobat molt interessant el moment en què has començat, que has dit que els tutors i les tutores són la cara visible de l'escola i que haurien de ser subjectes a un seguiment extra. A mi m'agradaria saber com es pot fer això, perquè el dia a dia ens superen a tots plegats, i com pots controlar si per algun punt de l'escola això se't desmarxa.
Sí, jo crec que això... O sigui, el pla d'acció tutorial de l'escola està molt pensat de cara als alumnes i conté un apartat que és les entrevistes, les reunions amb famílies i els sistemes de comunicació. Però jo crec que a la llarga, i no seré jo qui digui que s'ha de fer un document més, perquè ja tenim prou documents al centre, però sí que dintre del pla d'acció tutorial hauria d'estar previst com ho fem per atendre, formar i acompanyar els tutors. Si el centre té establert un protocol de com es prepara una entrevista, com s'entra o es registra a nivell telemàtic, m'imagino que avui ningú es guarda papers, i qui té accés a les entrevistes registrades d'anys anteriors. No ho sé, m'ho invento. Quan una tutora o un tutor preveu que una entrevista serà difícil, amb qui ho ha de comunicar? Al cap d'estudis? Va directe a la persona de l'EAP que porta aquella criatura? Una mica això. I això seria un petit protocol, unes línies d'acció, que es podrien donar sobretot als tutors i tutores que accedeixen per primera vegada a ser tutors i tutores o les persones noves al centre. És una de les coses que més descol·loca. I, sobretot, els que acaben d'arribar i han de fer la reunió d'inici de curs i són nous al centre. Jo, com a mare, tinc l'experiència, per sort, a batxillerat, no abans, d'assistir a la reunió d'inici de curs i que el tutor de batxillerat del meu fill digués: acabo d'arribar el dilluns d'aquesta setmana. No tinc ni idea jo d'aquest centre, no sé què els hi diré. I dius: pues olé, quina alegria em dones tu com a mare. Jo aquí el batxillerat fent canvi d'etapa, primer de batxillerat, i que el meu fill no sap encara si era aquest batxillerat el que volia fer o no, i em trobo amb un tio que amb tota la sinceritat i tota l'honestat em diu que acaba d'arribar el dilluns i que no té ni idea ni del centre ni... Home, això hauria pogut dir als seus companys, buscar algú que hagués fet la reunió d'inici de curs de primer l'any passat i dir: diguem què és el bàsic que he de dir, o que vingui algú i em doni un cop de mà.
Clar, nosaltres, per exemple, el que fem és, quan passa això, perquè el departament ens dona els substituts més tard, potser agafem algú de l'equip directiu i fem que vagi a la reunió amb el tutor, no? Perquè ell tampoc se senti sol i si hi ha alguna pregunta Perfecte. Que ell no sap, doncs poder...
Això és com elemental, no? Això és elemental. Però en aquest institut, doncs, era un institut molt gran i potser no hi van pensar o ell no ho va demanar. Perquè... I després saber on ets, perquè tu potser has sigut tutor del grup on estàs a un altre centre, però ara aquí on estàs pot tenir una particularitat doncs diferent, i a vegades en saben més els pares que tu. Si estàs de tutor de 5è de primària i tu acabes d'arribar, en saben més els pares que tu del centre, perquè porten 6 o 7 anys a l'escola. Doncs a veure com tu fas. És dir, aquest protocol i aquesta necessitat atesa de que quan alguna cosa ens causa neguit, entre tots siguem grup que acompanyem. És a dir, som una mica dolentots, els docents. Això que fem de: oh, tens entrevista amb els Puig? Nena, que jo els vaig tenir un any, eh? Terrible, eh? Terrible. Ja veuràs tu. Se't mengen amb patates a la mínima. I això t'anima? Doncs crear un clima, tutorial a l'escola que ens digui, escolta, els Puig són una gent que la que els parles de no sé què salten, eh? Per tant, comença l'entrevista parlant-te'ls de no sé què altre i quan els hi hagis de dir, pots fins i tot recordar-los que jo tercer, bueno, doncs això és donar eines, no dir, doncs jo vaig passar molt mal de panxa, ara passa'l tu. Això no és companyerisme ni és res. Per tant, hi hauria d'haver com un clima tutorial d'acompanyament i un clima de donar formació als docents, perquè això que ara ja us he anomenat molt de pressa de la comunicació assertiva i de l'escolta empàtica i activa, se'n pot fer un curs de 30 hores. És a dir, com més n'has fet, la gent diu, a mi fa molta gràcia, quan acabo de fer un curs d'aquests, la gent em diu, ara m'adono que no sé res, però és que s'aprèn fent-ho. És a dir, com vaig tenint habilitats comunicatives? Doncs posant-ne en pràctica una i al cap d'un trimestre una altra, ja en tinc dues. I poder fer una mica com reptes entre els docents. Per exemple, una de les coses que funciona molt bé és que ens controlem el llenguatge que fem servir els docents entre nosaltres per parlar de les famílies. Perquè de com parlem n'acabem pensant, o al revés, com que en pensem n'acabem parlant. Doncs controlar el llenguatge. Com parlem de les famílies? Si tenim famílies immigrants, si tenim famílies gitanes, com parlem d'elles? Perquè a vegades diem que no hem de ser sexistes i no hem de ser racistes, però a dintre del claustre, si ens posessin un micro, alguna cosa petaria. Com parlem de la gent? Jo suposo que ara ja ningú diu tinc una família desestructurada. Què vol dir una família desestructurada? Tinc una família que són així, ja està. Una família desestructurada, en tot cas, seria una família en què els adults no fan d'adults i no es responsabilitzen dels fills. Això és manca d'estructura en una família. Però una família desestructurada, com pot ser que hi hagi encara qui digui una família desestructurada? Perquè hi ha un pare que prové d'un altre nucli familiar i una mare que prové d'un altre. Això és desestructurat? Això és una bona estructura si han decidit que junts funcionen millor? És a dir, com parlem de les famílies? És una família molt complicada. Bueno, és una família que està passant-ho molt complicadament. No hi ha ningú que opti per ser complicat. No hi ha ningú que opti per ser difícil. Vaig a ser molt difícil. No. La vida et posa en situacions difícils i acaba que tu ets complicadot o et manifestes d'una forma molt difícil. I després hem de tenir en compte, i això que també cal ajudar molt als mestres, que els nens i nenes tenen dret i obligació d'estar escolaritzats fins i tot aquells que els seus pares tenen malaltia mental o atreveixen per èpoques de desestabilitat mental, o que són consumidors, o que són els que ens ho posen potser més difícil. Però aquests nens són els que tenen més dret que ningú a que tinguem més entrevistes i més recursos amb les seves famílies. Tot i que no és fàcil entrevistar-se amb algú que està travessant una època difícil de salut mental. I això també hem de donar eines. Mantenir una entrevista amb algú que no està serè pot ser difícil. I aquí l'assertivitat també marca límits. És a dir, fins a quin punt un mestre ha de ser tolerant amb segons quines expressions cap al centre o cap a ell o ella com a persona o professional. No? Hem de posar límits. I no cal... No cal anar a denunciar els Mossos. No és això. Cal a, si vostè m'està parlant així, jo em sento molt molesta. Si vostè segueix parlant així, jo acabaré aquesta reunió. Com que vostè segueix parlant així, jo deixo aquesta reunió aquí. T'aixeques i te'n vas. És a dir, l'agressió verbal no tens per què suportar-la. Com un estirabot d'un moment, sí, però... Tot i que, ja us dic, entre la població infantil i juvenil de Catalunya hi ha nois i noies, nens i nenes, que els seus pares atreveixen o tenen problemes de salut mental més o menys greus. I no és fàcil tenir entrevistes o mantenir reunions en què hi hagi persones que estan patint o estan desestabilitzades. I això ho hem de tenir en compte, eh? Aquí sí que hi ha d'haver un acompanyament professional d'una persona psicòloga o d'un psicopedagog. I cada vegada menys és una cosa ocasional. És a dir, en tots els claustres hi ha docents que es van trobant amb famílies. I una altra cosa que és molt important, si em miro l'hora perquè jo quan m'engresco parlo molt, però m'avises si veieu que és l'hora d'acabar, que també hem de tenir en compte és la salut mental i emocional dels docents. Ser mestre no és fàcil, perquè estem treballant amb les emocions dels alumnes en directe. Ser professor o professora no és fàcil, perquè les emocions i la gestió emocional dels adolescents ens pot posar contra les cordes, però hi ha molts tutors, tutores de secundària que diu dona'm els adolescents que sigui i estalvia'm les entrevistes amb famílies. Això vol dir que nosaltres mateixos ens hem de saber reconèixer les nostres febleses i les nostres creences i prejudicis que estan actuant i que ens poden embrutir la comunicació. Jo un exercici que faig amb tots els docents quan començo formació és que m'apuntin amb un full què és per ells una bona família. Perquè la concepció del que és una bona família està mediant entre jo i les famílies amb qui em comuniqui. I si no ho tinc molt, de forma molt conscient, aquesta creença meva, si no la tinc molt conscient, em pot dificultar la comunicació. Jo, com a mestra, recordo molt en els meus inicis, jo vaig començar fent de mestra d'EGB, soc molt antiga, i en una entrevista en un cas de pares separats, amb una criatura molt complicada la situació, em vaig decantar descaradament per la mare. I descaradament vaig fer costat a la mare i em vaig donar compte al cap d'un any que l'havia espifiada, que no podia alinear-me automàticament amb un i no amb un altre, ni era qüestió d'alinear-me amb un o amb un altre, era qüestió de pensar amb el nen o amb la nena. La meva cosa femenina se'm va anar a alinear-me amb el que la mare deia, el que la mare veia, el que la mare pensava, el que la mare volia. Hem de tenir com molta cura de nosaltres mateixos. Saber qui som, saber què ens pulsiona, saber què ens atrau. Per què? Perquè estem treballant amb persones i estem donant valoracions del que estem educant, no? Del seu fill, de la seva filla. Això, aquesta part també valdria la pena treballar-la, no? El coneixement d'un mateix. I això és part de la gestió emocional. Què és el que a mi em posa dels nervis? Què és el que a mi m'agrada escoltar? Perquè a vegades ens posen dels nervis coses que són molt tontes, eh? A mi quan una mare em diu «Ai, és que el meu nen pobret, a la que sento pobret, ja és que em poso histèrica. Per què pobret, pobret?» Bé, doncs tu has de saber que tu a la que sents el pobret saltes, però saltes tu. És cosa teva, això del pobret. En canvi, hi ha gent que quan sent a dir pobret s'entendreix i li agrada que les mares i els pares diguin pobret. Mira. Però almenys saber-ho. A mi, com que em fa saltar que algú digui pobret del seu fill, he de dominar la meva reacció, no? Què més? Vaig a mirar el PowerPoint, que no tingui... Ah, i després, veus, això ho tenia el PowerPoint... Jo crec que durant la pandèmia, el curs passat que vam estar tancats i que ens vam comunicar com vam poguem les famílies i ara aquest curs que ha sigut rarot perquè no han pogut entrar al centre, s'han desenvolupat habilitats i canals que els hauríem d'incorporar sempre més al centre. Jo crec que s'han fet coses precioses. Les TIS, no sé si aquí teniu les tècniques d'inserció social en algun centre, han fet meravelles. S'han trobat amb mares a la cantonada fent veure que eren trobada fortuïta i han donat suport a famílies i hem fet comunicacions via telèfon, via WhatsApp i famílies que ara ens estan agraïdíssimes i amb les que hem establert un vincle de confiança brutal. Això no es pot perdre. Encara que, ojalà, tant de bo el curs que ve puguem tornar-nos a veure i fer reunions presencials, hauríeu de fer una llista de les coses bones que la pandèmia ens ha portat a nivell de comunicació amb famílies. quan heu hagut de passar vídeos a principi d'aquest curs, no? De que els pares no podien venir a la reunió presencial, doncs, ostres, no us descarteu aquests vídeos. Donaven una informació boníssima del centre i després dediqueu les reunions a fer una altra cosa, no? A fer atenció emocional a les famílies. Però hem après moltes coses que jo crec que no es poden donar de baixa. Marina, tens la matxacada. No sé si volies o no.
No, deu haver estat un error. Doncs deu de que haver apretat alguna cosa. Perdona.
Vale, vale. Què més tenia previst per aquí? Mira, us comparteixo...
Amb això que deies, perdona que t'interrompi, Anna, amb això que comentaves ara, nosaltres som una escola petita, la Marina i jo estem a l'Escola de la Vall d'Aran, que és petitona, hi ha 75 alumnes, i el confinament ens va obrir els ulls amb el sentit de que amb moltes famílies no hi podíem arribar. I hem buscat moltes estratègies. I una que ens ha funcionat molt amb famílies que no ens entenen per mil circumstàncies de llengua i tot, que són poquetes i d'això, però ha sigut una cosa tan senzilla que la comparteixo, que és el fet de comunicar-nos per via WhatsApp. El fet de comunicar-nos per via WhatsApp amb aquestes famílies fa que ells aquell missatge l'agafin, se'l tradueixin i et torna la contesta traduïda. És a dir, que estàvem com desconnectats amb aquestes famílies i a través del mòbil hem trobat una manera de connectar.
Pues això són d'aquelles coses que fa 2 anys, si ens haguessin dit, us comunicareu amb les famílies via WhatsApp, hauríem dit, mai de la vida, però què us heu pensat a l'escola, haver d'anar amb WhatsApps a les famílies? Jo no dic a tothom, perquè segurament no li cal a tothom, però si hem trobat una via que famílies que no parlen cap de les nostres llengües es comuniquen, i l'agraïdes que estan, perquè per fi saben què estem dient i es poden contestar, doncs escolta, això no té preu, és dir, això no pot marxar de l'escola, això ja s'ha de quedar. I després, com que la baixada de població infantil en aquest país és irreversible, perquè cada vegada tenim menys criatures, jo crec que cada vegada haurem de desenvolupar habilitats comunicatives més de proximitat. Ara perquè els instituts estan plens, però d'aquí 6 anys, quan els instituts es buidin, quan arribin les primàries i les infantils que ara no estan tan plenes, aquí hi ha d'haver convertir la comunicació amb les famílies en quelcom exquisit. I l'educació hi guanyarà molt, perquè si les famílies i els centres estem més ben comunicats, es guanya molt a nivell educatiu. Mira, us comparteixo una pantalla d'una cosa que vaig crear fa un temps, que jo en dic hi ha qui diu la pizza o l'oferrat de la confiança, perquè abans l'havia fet de color groc i taronja i, clar, semblava més pizza. Ara, de color blau no ho sembla tant. És el marc aquest que jo deia de la confiança, que no és fàcil, però que val la pena tenir-lo, diguem, mentalment, no? I si cal, després us l'envio, Carlota. Què genera confiança? Doncs ser sincer, ser honest. Aquest curs hem fet més prova d'això que mai, perquè al setembre ens deien, però què fareu? Però els tindreu? Però ens els enviareu? Doncs no ho sabem. Si una cosa no la sabíem, havíem de dir, doncs el que digui sanitat. Perquè, bueno, doncs perquè era la veritat. No teníem nosaltres l'última paraula, no? Ser sincer, ser honest és clau. L'escolta activa i empàtica, això que dèiem. Si tu fas una escolta de l'altre, et poses en el seu lloc i tens en compte qui és i com se sent, després et comuniques molt millor. I això genera confiança. El llenguatge assertiu, evidentment, si tu, quan parles, tens respecte pel que tu mateix, però també respecte a l'altre, generes confiança. No confondre la confiança amb transparència. És dir, vale, com que em tens confiança, explica'm o posa una webcam a la classe que jo vegi el que fan els nens tot el dia. No, perdona, la confiança vol dir que et refies de mi. La transparència és posar una webcam o que jo t'hagi de donar fil per randa apuntat tot el que fan les criatures durant tot el dia. Tenir les variables externes sota control, que aquest curs és del que hem tingut menys sota control, però sí que quan en una escola, en un centre educatiu, per exemple, hi ha molta variabilitat en el claustre, cada any canvia una proporció molt gran de claustre, o estan en un edifici amb barracons i no acaben de saber quin dia tindran l'edifici nou, les variables aquestes externes poden suscitar desconfiança. Per tant, com més controlem les variables externes, les que depenen de nosaltres, millor. És molt important tenir confiança en tu mateix, és a dir, ara no m'extendré, però tu suscites més confiança en els altres conforme tu tens més confiança en tu mateix. Les persones que tenen poca autoestima, poca autoconfiança, generen menys confiança en el seu entorn. Si tu quan comences una reunió de pares, no? Dius, ai, jo pobra de mi, jo que aquest any és la primera vegada que faig de tutora o que acabo d'arribar aquí al centre, doncs això com molta confiança no suscita. En canvi, si tu dius, bé, jo acabo d'arribar a aquest centre, però he demanat a tots els companys i companyes que m'informessin i us puc dir que, com que parles amb seguretat, generes molta més confiança. I després el pensament positiu i les expectatives positives. Si el que, això també té a veure amb una cosa molt interna, no? Si un percep el món com un lloc amenaçador i les seves expectatives és que tot anirà malament, ja ho veuràs, doncs suscites poca confiança. Si tu, quan entres a una reunió o una entrevista, estàs convençut de que se't menjaran amb patates tots els pares i mares que vindran a la reunió perquè tu ets una i ells són 25, doncs tens unes expectatives que no susciten confiança. No es tracta que ningú ens mengem ningú, però es tracta que ens respectem i ens sentim amb seguretat. La seguretat està aquí a la base. I aleshores, un cop has generat confiança, com que la confiança és complicadota perquè necessita això que hi ha aquí dalt, voluntat i temps, si jo vull confiar en algú és perquè vull confiar en algú. I confio conforme tinc més temps per relacionar-m'hi. No confio en algú que l'he vist una vegada en la vida. Per tant, vol dir que dediquem temps a les relacions amb les famílies i els transmetem la nostra voluntat de seguir confiant. I llavors són bons mantenidors de la confiança, el clima de seguretat, que l'anem creant cada un de nosaltres, amb la seguretat personal, i el parlar i celebrar les experiències de confiança. És a dir, això que diu aquí baix, reconèixer i valorar que quan hi ha confiança entre docents i famílies es poden fer coses que són molt bones, que són excel·lents. Tot allò que l'escola pot anar fent, que és fruit de la col·laboració famílies-escola, s'ha de poder fer visible, s'ha de poder celebrar, s'ha de poder agrair. I això reforça la confiança. És a dir, si gràcies a que l'AMPA ha col·laborat amb un projecte del pati de l'escola estem tenint uns patis cada vegada més bonics, és molt possible que si això ho verbalitzes i ho fas extensiu, l'AMPA vulgui seguir col·laborant amb tu després del projecte patis en una altra cosa. És a dir, celebrar i reconèixer els beneficis d'aquesta confiança és molt important. Bé, seria un tema molt llarg, se'n pot fer un curs de 30 hores, però us volia ensenyar almenys la diapositiva aquesta, que és com el marc que us deia de on inscric jo tot l'altre. Què més? Meritxell, i no sé com et dius, MacBook, que tens per aquí. Marina. Resum, doncs. En la mesura del possible, incrementar les habilitats comunicatives dels mestres i professors. Això és, jo diria, més clau que inventant-se nous canals i noves formes de comunicar-nos. Perquè l'important és que tinguem habilitat per poder comunicar bé. Que el comunicar bé consisteix en saber què vols que se'n faci amb allò que tu comuniques. No tant assegurar-te que allò que tu dius es capturi tal qual tu ho dius, perquè el 100% és impossible. Ho diran tots els comunicadors. Que el que jo dic que es capti tal qual. No, tal qual no. Sempre hi ha un tant per cent que es perd o que es matitza, no? I després el tema de l'escolta. Que escoltar, tenir en compte com està l'altre, com se sent l'altre, sobretot si l'altre són famílies, és clau per poder després comunicar-nos bé i que l'altre se senti reconegut i confortable. Potser hem parlat poc de l'escolta activa dels pares. Les famílies que se senten més escoltades són les que després estan disposades a rebre millor el missatge que tu els comuniques. i les famílies aquestes que tu deies, Meritxell, que se senten escoltades perquè t'has esforçat a enviar-ho per un mitjà diferent que ells us poden traduir, aquestes famílies, com que estan agraïdes, ara els hi pots demanar un esforç que entenguin una mica més no sé què. Però primer has sigut tu que has cedit, has donat peu a una comunicació diferent, extraordinària. Doncs és això, eh? Qui escolta, qui s'apropa primer, qui cedeix primer, es guanya l'interlocutor i aquest interlocutor content, agraït, col·laborarà més, d'una forma més bonica, més espontània, més generosa amb tu també. I això és el que volem, no? Que els pares puguin col·laborar amb l'escola pel bé de l'educació dels seus fills. Doncs no sé, si voleu, Carlota, ho deixem aquí.
Perfecte, sí, acostem-li.
Us passaré l'ou ferrat, la pizza o l'ou ferrat de la confiança i espero que us hagi estat útil, no?
Moltes gràcies, Anna, per participar-hi i a vosaltres, a les persones que també s'hi han apuntat i que han pogut seguir a la xerrada, també gràcies per deixar de fer altres coses que en aquests moments ja sabem que esteu molt a tope i en moltes reunions i gràcies per ser aquí. Per
molt bé. Anna.
Gràcies.
Moltes gràcies, Anna.
Adéu-siau.
Merci. Adéu.
Adéu. Adéu.